Bona tarda, són les 7. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre judici oral contra el president Quim Torra per haver-se negat a retirar els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat en període electoral. Montse Manent.
Encara no hi ha data pel judici, però se l'acusa d'un delicte de desobediència. La portaveu del govern, Isabel Celà, ha assegurat que l'executiu estarà pendent del procés judicial.
Hay un presunto acto de desobediencia y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abre actuaciones. Estamos a lo que digan los tribunales.
Junts per Catalunya fa una crida a la unitat independentista 24 hores després del pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
El diputat de Junts per Catalunya, Joan García Cañizares, ha demanat als republicans apartar les discrepàncies, mentre d'Esquerra, el també diputat Dionís Guiteras, diu que no només es vol justificar l'acord dels convergents amb els socialistes. Són declaracions a la xarxa.
És possible que posar el compte de zero fos una de les solucions que podríem posar damunt la taula en aquest moment.
Portem dies que no ens estan dient per què ho fan, ni què vol dir revertir pactes, ni quins pactes s'han de repartir, ni de quina manera s'han de revertir. Tot és fum per intentar tirar endavant i que els altres hàgim de justificar una decisió que han pres ells.
L'aturada de les obres del perllongament de la C-32 entre Lloret de Mar i Blanes enfronta els seus respectius alcaldes.
Mentre l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, considera que hauria d'estar en funcionament ja fa temps, el seu homòleg a Blanes, Àngel Canosa, insisteix a continuar fent-hi oposició.
Ho valorem molt, molt negativament, creiem que és un projecte absolutament necessari. De fet, som l'única gran destinació turística de sol i platja de tot l'estat espanyol que no tenim un accés directe a la via ràpida. Per tant, és un projecte que hauria d'estar fet i consolidat des de fa molts anys.
No hem de defallir, no tenim resolució de l'expedient, no hi ha una sentència, i el que hem de tenir ben clar és que tot l'esforç que han fet la plataforma Stop C32 està començant a donar fruits, que la ciutadania hem de continuar la mobilització.
La Generalitat invertirà 1,6 milions d'euros en els municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre.
Així ho ha anunciat avui el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, després de reunir-se amb els alcaldes afectats pel foc. Les ajudes es canalitzaran a través del Servei Català d'Ocupació.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Ja s'han anunciat els primers recursos. S'invertiran 1,6 milions d'euros als 8 municipis afectats per l'incendi en plans d'ocupació i formació. La idea és contractar 100 persones aturades durant un mínim de mig any per recuperar els terrenys i formar un centenar més d'aturats, impulsant certificats de professionalitat i incrementant l'oferta educativa a l'Escola Agrària d'Amposta, l'únic centre que ofereix l'especialitat de gestió forestal i medi natural.
Avui arriba als cinemes La vida sense la Sara Amat, la primera producció de ficció de la xarxa.
Es tracta de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la guanyadora del Premi Sant Jordi l'any 2015 i és el debut en el llargmetratge de Laura Jou, qui ha parlat a la xarxa sobre els joves actors.
Són espectaculars, són nens molt de poble, amb molta veritat, amb molta organicitat, nens amb un català molt bonic, també... I molt treballadors i amb molt de talent.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà seran jornades que estaran marcades per l'estabilitat meteorològica amb predomini del sol serè o poc ennuvolat pel creixement d'ennuvolades a punts de muntanya a partir de migdia. Malgrat tot, per dissabte no es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda o vespre. En general, la temperatura serà elevada, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on podran superar els llindars de calor amb valors superiors a 37 graus. Però no parlem d'onada de calor, perquè diumenge arribarà una pertorbació que farà baixar la temperatura notablement i, a més, portarà precipitació que podrà afectar a qualsevol punt del territori de cara a la tarda, principalment a punts de muntanya. La precipitació serà en forma de xàfec amb tempesta i podrà anar acompanyada de calamarsa o pedra. A les comarques del Solsonès, Berguedà i Ripollès, la intensitat de precipitació podrà ser localment forta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest estiu, la de Maris Gelabert, el petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la de Maris Gelabert, el petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu. Soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert un judici oral contra el president Quim Torra per haver-se negat a retirar els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat en període electoral. Se l'acusa d'un presumpte delicte de desobediència. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Encara no hi ha data per a l'inici del judici en què el president Torra haurà de seure al banc dels acusats. La seva defensa té 10 dies per presentar al·legacions. Dimarts passat, la Fiscalia havia demanat que s'inhabilités el president durant un any i 8 mesos. Torra ja va declarar el 15 de maig davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aquesta causa. Preguntada al respecte, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celà, no s'ha mullat sobre aquesta qüestió.
Hay un presunto acto de desobediencia y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abre actuaciones. Estamos a lo que digan los tribunales.
Paral·lelament, la defensa de Quim Torra té previst presentar una queixa contra la decisió de rebutjar la recusació del jutge instructor del cas. També apel·larà contra una altra decisió, rebutjar transformar la causa en un procediment abreujat.
El govern central nega haver espiat les delegacions catalanes a l'estranger que vol tancar. La portaveu de l'executiu, Isabel Celà, ha reiterat avui les paraules de l'encara ministre Josep Borrell i ha defensat que l'únic que té competències en afers exteriors és el govern espanyol. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, Isabel Celà, ha negat de manera rotunda les acusacions de la Generalitat d'espiar les seves delegacions a Ginebra, Londres i Berlín.
Como no hay ni embajadas catalanas, no hay ningún espionaje, porque lo he visto formulado en ciertos lugares, y he de recordarles que asuntos exteriores es competencia exclusiva del Estado. No ha habido absolutamente nada realizado por el gobierno que sea censurable. Todo lo contrario. El gobierno ha ejercido su competencia, la competencia que le atribuye la Constitución en el artículo 149.
Diversos mitjans han publicat aquesta setmana que el govern central ha portat documentació al TCJ segons la qual es dedueix que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, controlava què es feien aquestes delegacions catalanes que vol tancar. El president Torra va qualificar-ho de Borrell Gate i va incloure'l al sac de les clavegueres de l'Estat, tot demanant la dimissió o cessament immediat de Borrell.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Un dia després de l'elecció de la socialista Núria, presidenta de la Diputació, amb el suport de Junts per Catalunya, els postconvergents han fet una crida a Esquerra Republicana perquè s'acabin els retrets entre les dues formacions independentistes. Els juntaires diuen que cal refer la unitat independentista. Els republicans, en canvi, asseguren que hi haurà un abans i un després del pacte de la Diputació al govern de la Generalitat.
Les posicions estan molt distanciades. El diputat de Junts a la Diputació, Joan García Cañizares, ha demanat als republicans apartar les diferències. Des d'Esquerra, el també diputat Dionís Guiteras diu que només es vol justificar l'acord dels convergents amb els socialistes. Ho han dit a la xarxa.
És possible que posar el compte de zero fos una de les solucions que podríem posar damunt la taula en aquest moment.
Portem dies que no ens estan dient per què ho fan, ni què vol dir revertir pactes, ni quins pactes s'han de repartir, ni de quina manera s'han de revertir. Tot és fum per intentar tirar endavant i que els altres hàgim de justificar una decisió que han pres ells.
Per cert que l'expresident Carles Puigdemont ha trencat avui el seu silenci i ha fet una crida a la unitat de l'independentisme via Twitter.
On sí hi ha hagut acord entre forces independentistes ha estat a la Diputació de Lleida. Des d'avui, el republicà Joan Talarn és el nou president de l'ens supramunicipal. El també alcalde de Bellvís ha estat escollit amb els vots d'Esquerra i Junts per Catalunya. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Amb dues formacions s'han repartit les dues vicepresidències per a cada una d'elles i es repartiran les diferents àrees de govern. Talarn, en el seu discurs de presidència, ha donat valor al territori de Lleida.
La Diputació de Lleida és la institució que
més enllà de la important missió político-administrativa que té encomanada, engloba la totalitat del territori i ha d'ajudar a configurar i a protegir el futur i la seva identitat. I aquesta tasca es fa des de tots els àmbits en els quals la institució té responsabilitat, però en especial en un d'ells, en el suport als municipis.
Esquerra Republicana, entre altres, assumeix l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Patronat de Promoció Econòmica i també gestionarà el Departament de Presidència. D'altra banda, Junts per Catalunya es queda amb el Patronat de Turisme, l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i les àrees de cooperació municipal i comarcal.
I al Baix Penedès, el pacte PSC Junts per Catalunya repetirà el Consell Comarcal. El nou president de l'ENS serà l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans. L'acord a què han arribat totes dues formacions garanteix la majoria absoluta. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Les dues formacions han anunciat en un comunicat que s'ha tancat el pacte després de setmanes de converses. Com ja s'havia avançat, el Consell estarà presidit per l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, amb un govern que sumarà 20 consellers i conselleres dels 33 que té l'ENS. Serà la primera vegada que el Consell Baix Penedesenc tingui un president que no és ni del Vendrell ni de Calafell, els dos municipis més grans. Entre les prioritats de l'acord s'estableix exigir a la resta d'administracions més recursos pel Baix Penedès, potenciar les polítiques d'ocupació, créixer en sectors com el turisme i la indústria, millorar la mobilitat i augmentar la despesa social. Socialistes i neoconvergents revaliden un pacte que ja van signar el mandat passat, tot i que aleshores van incorporar també Esquerra Republicana i Iniciativa Verds, que ara restaran de moment a l'oposició. El ple de constitució del nou Consell Comarcal del Baix Penedès es celebrarà dilluns a les 12 del migdia a la Vila Pau Casals de Sant Salvador.
I on encara queden serrells per tancar el nou cartipàs municipal és a Badalona. Les negociacions entre PSC, Guanyem, Esquerra, Comuns i Junts per Catalunya s'acceleren per tancar un pacte definitiu que pugui aprovar-se dilluns al ple municipal. L'objectiu de les formacions és buscar un acord que professionalitzi l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
A banda d'un nou gerent de l'Ajuntament i de quatre directors d'àmbit, la regidora d'Hisenda, Teresa González, ha anunciat a la tertúlia de Ràdio Ciutat que es treballa en la creació de nous directors de districte. Serien càrrecs tècnics que es triarien per concurs públic.
Encaminar la ciutat, la situació de la ciutat de Badalona, per exemple, com funciona l'Ajuntament de Barcelona, per tal de poder donar-li als districtes més essència, una mica més de No fer mini-ajuntaments, però sí de dotar-los de contingut i d'accions i apropar el que és més l'Ajuntament a la ciutadania. No?
Tot plegat s'acabarà discutint en una comissió sobre la modernització de l'Ajuntament, on es podria canviar fins i tot el nombre de districtes. Històricament, l'aprovació del cartipàs va lligada als pactes de govern. En aquest cas, però, tot indica que s'aprovarà l'estructura municipal sense decidir encara si Àlex Pastor governa en solitari o amb algunes de les forces que li van donar suport.
Mentrestant, a Barcelona, l'alcaldessa de Colau ha demanat per carta al Tribunal Suprem la presència de Quim Forn en el proper ple de l'Ajuntament de Barcelona dimarts vinent.
A la missiva adreçada a l'advocat de Forn, Colau recorda que la presència del regidor és imprescindible. L'alcaldessa demana al lletrat Francesc Homs que traslladi la seva petició a les autoritats judicials que consideri oportun. Colau mostra la seva disposició a fer les gestions convenients i adequades perquè Forn pugui exercir com a regidor. Tot això mentre la Fiscalia s'ha mostrat contrària a permetre l'assistència de Forn al cap ple de l'Ajuntament. El Ministeri Fiscal veu un greu risc de reiteració delictiva i considera que podria alterar la convivència ciutadana.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'aturada de les obres del perllongament de la C-32 entre Lloret de Mar i Blanes enfronta els seus respectius alcaldes, mentre que el de Lloret reivindica la necessitat de la infraestructura, el de Blanes s'hi oposa frontalment.
Els batlles valoren de manera molt diferent la decisió presa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, considera que hauria d'estar en funcionament ja fa temps.
Ho valorem molt, molt negativament, creiem que és un projecte absolutament necessari. De fet, som l'única gran destinació turística de sol i platja de tot l'estat espanyol que no tenim un accés directe a la via ràpida. Per tant, és un projecte que hauria d'estar fet i consolidat des de fa molts anys.
En canvi, el seu homòleg blanenc, Àngel Canosa, insisteix en continuar fent-hi oposició.
No hem de defallir, no tenim resolució de l'expedient i no hi ha una sentència, i el que hem de tenir ben clar és que tot l'esforç que han fet la plataforma Stop C32 està començant a donar fruits, que la ciutadania hem de continuar la mobilització.
Mentrestant, les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols han demanat que s'executi el perllongament.
Doncs més enllà de la batalla judicial per aquestes obres, la plataforma Aturem la C32 inicia aquest dissabte visites guiades al patrimoni natural i al cultural amenaçat per la prolongació de l'autopista fins a Lloret. La iniciativa s'allargarà tots els caps de setmana de juliol. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Aquestes visites porten per nom l'Enigma de Lloret, visites guiades al patrimoni en perill i al bo estelat, i es realitzaran tots els dissabtes i diumenges del mes de juliol a Mora i Trobada a les 9 del matí davant el restaurant El Senglar. En les visites, membres de la plataforma guiaran els participants per un recorregut que visitarà el conjunt monumental disseminat pels boscos de Sant Pere, explicant-ne els orígens, la rellevància de l'obra i l'importància que té la preservació i la dignificació i promoció que caldria fer d'aquest patrimoni. En el recorregut es visitarà també la riera Passapera, així com algunes zones de bosc que estan sent talades per iniciar la prolongació de l'autopista C32. Es mostrarà el traçat d'aquest projecte i es comentaran les alternatives que defensa la plataforma i l'estat actual del conflicte.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La crònica judicial ens porta a l'Audiència de Barcelona, on hi continua el judici contra l'anomenada manada de Manresa. El tribunal ha suspès aquest migdia les sessions fins al proper 16 de setembre per poder practicar més proves d'ADN de la roba de la víctima d'aquesta presumpta agressió sexual en grup.
L'Audiència ha acceptat incloure el testimoni dels dos perits que van practicar les proves d'ADN a la roba de la víctima de la presumpta agressió sexual a Manresa el 2016. No serà, però, fins al proper 16 de setembre, quan tornin de vacances. Avui també han testificat altres testimonis del cas, entre ells la mare i la tieta de la víctima, que asseguren que a dia d'avui la jove se segueix sentint amenaçada pels acusats.
Cop policial contra el macrocultiu de marihuana. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que es dedicava al cultiu en cases del Maresme i el Vallès Oriental. En l'operatiu s'han detingut 4 persones d'entre 28 i 60 anys i se n'investiguen 9 més. Mataró Ràdio, Marc Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La Guàrdia Civil de Premià de Mar ha liderat l'operatiu de l'estructura del grup que s'establia a Mataró i havia llogat cases aïllades de poblacions veïnes com Dosrius o Sant Vicenç de Montalt, o també a Llerona, a les Franqueses del Vallès. El conjunt de l'operació va tenir lloc el mes de maig, quan es van fer diferents registres, i ara es coneix que es van intervenir 3.236 plantes de marihuana, 17,9 quilograms de cabdells preparats per la seva venda, 36.000 euros en metàl·lic i 3 vehicles d'alta gamma. En aquests moments hi ha 4 persones detingudes d'entre 28 i 60 anys, veïns de Mataró, i 9 persones més investigades per la suposada implicació en els delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença en organització criminal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Generalitat invertirà 1,6 milions d'euros en els municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Així ho ha anunciat avui el conseller de Treball, Shakir El Homrani, després de reunir-se amb els alcaldes afectats pel foc. Les ajudes es canalitzaran a través del Servei Català d'Ocupació. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. En paral·lel a la concreció d'un pla de xoc que implica diferents administracions, ja s'han anunciat els primers recursos. S'invertiran 1,6 euros als 8 municipis afectats per l'incendi en plans d'ocupació i formació. La idea és contractar 100 persones aturades durant un mínim de mig any per recuperar els terrenys i formar un centenar més d'aturats, impulsant certificats de professionalitat i incrementant l'oferta educativa a l'Escola Agrària d'Amposta, l'únic centre que ofereix l'especialitat de gestió forestal i medi natural. Shakir El Homrani, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.
Hem volgut situar elements concrets que puguin ajudar als municipis afectats i a les persones i als veïns i veïnes d'aquests municipis. Pensem que és una bona línia de col·laboració i que pot ser una manera d'alinear altres esforços d'altres departaments entorn de la recuperació de la zona afectada per l'incendi.
El Homrani s'ha reunit amb els alcaldes dels 8 municipis afectats en una visita a Flix i Mora d'Ebre.
UGT exigeix que tots els treballadors de la fruita cobrin el mateix sou. L'objectiu del sindicat és igualar salaris a les diferents cambres de fruita al marge de si els treballadors són fixes o eventuals. O a Ullei de Ràdio, Marc Perelló.
La UGT demana aquest requisit independentment de si els treballadors són fixes o eventuals i recorda que tenen dret a un salari mínim de 7,08 euros per hora treballada. El sindicat ha explicat que aquesta problemàtica arriba arran de l'aprovació del nou salari mínim interprofessional i que els convenis han d'adequar les seves taules a aquesta quantitat, tant si són treballadors indefinits, eventuals o de temporada. I afegeix que considera que fer diferència de tracte salarial entre els treballadors suposaria una discriminació.
Preocupació a la Terra Alta pels efectes que poden tenir les altes temperatures i les sequeres sobre les explotacions de vinya. Una de les principals conseqüències és la possibilitat que els vins surtin amb major graduació alcohòlica i menys acidesa. Ara resten a l'espera de reunir-se amb el Departament d'Agricultura per buscar com pal·liar la situació. Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino, bona tarda.
Bona tarda. Fins a 44 graus van marcar els termòmetres en el moment més àlgid de l'onada de calor, el 27, 28 i 29 de juny, una temperatura que no ha anat gens bé als camps de vinya. Les denominacions d'origen del Montsant, Terra Alta i Priorat són les principals afectades per aquesta situació. Les pèrdues superen el 50%. Gairebé 500 hectàrees estan afectades a la Terra Alta, 200 de les quals és carinyana, la varietat més agreujada. El macabeu, la parellada i el moscatell són altres danyades. Els danys de les finques afectades oscil·len entre el 15 i el 80%. Joan Arrufí és el president de la denominació d'origen Terra Alta.
Hi ha finques que hi ha una afectació de fins al 80%. Això vol dir que no es bremarà amb aquelles finques. I, per tant, és una afectació molt directa a un raïm que el que ha fet és deshidratar-se totalment i, per tant, ja no es pot aprofitar.
Les finques en què la calor ha afectat el raïm tindran problemes en la producció d'enguany, mentre que en alguns casos s'ha afectat a la vegetació, allargant el problema fins a la producció de l'any que ve.
En cultura, avui arriba als cinemes La vida sense la Sara Amat, la primera producció de ficció de la xarxa. Una història de secrets, pèrdues i descobertes en l'adolescència que s'estrena a la pantalla gran després de diversos reconeixements al BCN Film Festival i al Festival de la Costa Daurada. La vida sense la Sara Amat és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de l'escriptor terrassenc Pep Puig, guanyadora del Premi Sant Jordi l'any 2015 i és el debut en el llargmetratge de Laura Jou. Ens ho explica el nostre company Didac Alcàntara.
Una nit d'estiu qualsevol en un poble als anys 80. La Sara Amat desapareix. Tothom la busca, però només en Pep sap on és. El noi està bojament enamorat d'ella i li guarda el secret. La vida sense la Sara Amat és el primer llargmetratge dirigit per Laura Jou, una de les coaches de nens actors més reconegudes que va escollir entre 20.000 sol·licituds els protagonistes del film, Maria Morera i Biel Rossell.
Són espectaculars, són nens molt de poble, amb molta veritat, amb molta organicitat, nens amb un català molt bonic, també, i molt treballadors i amb molt de talent.
La vida sense la Sara Amat adapta la novel·la del mateix títol del terrassenc Pep Puig, guardonada amb el Premi Sant Jordi, i retrata temes com el primer amor adolescent, el comiat a la infantesa i el despertar a la vida adulta.
La pionera del dibuix animat, Pepita Pardell, ha mort aquest dijous als 91 anys. Pepita va participar l'any 1945 en el primer llargmetratge animat a Espanya i en color d'Europa, Garbancito de la Mancha.
Amb només 16 anys, Pepita va formar part de l'equip de Garbancito, la productora Ballet i Blai, on va participar en dos llargmetratges més. Posteriorment, es va dedicar durant uns anys al còmic per després treballar l'animació per a publicitat en estudis com Buc San Juan. Com a autora, destaca el disseny i l'animació del curtmetratge La Doncella Guerrera, l'any 1975. En els darrers temps ha rebut reconeixements com el Premi Trajectòria del Festival Animac, la Creu de Sant Jordi i el Premi Vila de Gràcia. També va ser nomenada membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Als World Roller Games, l'espectacle de l'artístic ocupa el Palau Sant Jordi.
La pista gran de la instal·lació barcelonina s'ha adaptat per poder oferir un dels esdeveniments dels jocs que més públic atrau. Es preveu que durant el cap de setmana les grades del Palau s'omplin de gent per seguir les evolucions, especialment en grups de show amb potències catalanes com el Girona, l'Olot, el Reus Deportiu o el Massanet o l'Aldea, entre d'altres. En els programes individuals ja ha començat la competició i la patinadora tarragonina Núria Gas està il·lusionada amb l'expectativa d'un Sant Jordi ple.
Tota la gent que hi haurà, perquè sabem que hi haurà molta gent, però jo només penso que la gent que hi haurà estarà per animar-te, si ho fas bé o si ho fas malament. O sigui, la gent vol que tu ho faigues bé. I l'únic que mos queda és poder disfrutar de l'experiència i de poder patinar a casa, en la gent, i que tothom mos estarà animant.
El Campionat de Catalunya Sènior Femení de Futbol Platja a Torredembarra.
La platja de la Paella serà l'escenari dels Campionats de Catalunya de Futbol Platja Sènior Femení i Juvenil Masculí, a més de la categoria de promoció infantil aquest cap de setmana. Tan sols uns dies després d'acollir les categories Sènior Masculí, Cadet Masculí i Promoció a la Vi, la localitat torrenca viurà la segona part de la competició centrant totes les mirades del públic i dels aficionats del futbol platja català, on els dos camps habilitats per l'ocasió. Des d'on a la Torre ens ho explica Josep Sánchez.
Ara és el torn de les categories sènior femení i juvenil masculí, a més de la promoció infantil. En total, 14 equips trepitjaran la sorra de la platja de Torredembarra, que es consolida com una de les capitals del futbol platja català. Marina, Cambrils, Caldes, Terrassa, Can Tries, Roses i Platja Torredembarra aspiren a ser campiones del torneig sènior femení, la categoria reina d'aquest cap de setmana. Demà dissabte es disputarà la primera fase amb dos grups de tres equips i diumenge la final entre els dos campions de grup. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Torredembarra, Raül García, destaca que, com a novetat, enguany, la federació ha concentrat totes les categories en una mateixa seu. Creu que això demostra la confiança que es té en Torredembarra per organitzar aquest tipus d'actes.
La Torredembarra com la capital del futbol platja, i més aquest any, sobretot perquè ha volgut coincidir tots els campionats de Catalunya, totes les categories, a la nostra platja. Per tant, molt agraït a la federació per tornar a treballar conjuntament amb ells.
La final juvenil tindrà lloc diumenge a 2:15 del matí i la sènior femení a 11:15.
En l'absolut femení participaran el Marina Cambrils, Alcaldes, el Fundació Terrassa 1906, les locals del Platja Torredembarra, el Can Tries i el Roses Platja.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Sara!
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
La planta del dia. Marta Dobreuil, biòloga i responsable de femarrels.cat.
L'all, en llatí Allium sativum, és una hortalissa originària de l'Àsia, de la família de la ceba, el porro o el cebollí. La tenim molt associada a la cuina, però malauradament, en cuinar-lo es perden gairebé el 90% de les seves vitamines i principis actius, de manera que les seves propietats només són efectives si es mengen de manera continuada i crus. Aquesta planta és molt polivalent a nivell medicinal i per això ha estat utilitzada des de 3.000 anys abans de Crist. Els romans i els grecs ja l'utilitzaven per problemes respiratoris, circulatoris i reumàtics. A l'antiga Grècia formava part de la dieta dels esportistes i a l'imperi romà ministrat als gladiadors per potenciar la seva força. Fins i tot, a l'edat mitjana, els metges s'impregnaven la cara per protegir-se de la pesta mentre curaven malalts, ja que s'utilitzava com a desinfectant natural abans de conèixer els antibiòtics moderns. L'all té sobretot propietats antivíriques, és a dir, per combatre virus, i antibiòtiques, és a dir, per combatre bacteris. Per això és una planta útil per múltiples infeccions, des de refredats, gastroenteritis, herpes, otitis, peu d'atleta, així com també algunes infeccions urinàries i vaginals. També s'ha provat científicament que l'all estimula el sistema immunitari i per això es recomana prendre cada dia una dent d'all en dejú, per tenir les defenses ben actives i prevenir qualsevol malaltia. Si es vol evitar el seu gust desagradable, sempre es pot tallar a trossets i empassar-se'l, o bé macerar-lo en vinagre o en alcohol per fer-ne una tintura. També és una planta vasodilatadora i, per tant, ajuda a baixar lleugerament la tensió, així com també a augmentar el colesterol bo. Una de les últimes propietats que se li han descobert és l'antidepressiva, ja que l'all afavoreix la regulació de la serotonina, que ajuda a agafar el son i alleuja la depressió. Per acabar, dos rodolins populars, ben certs. All en dejú, remei segur. O l'altre, llimona i all, metges al carall.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre judici oral contra el president Quim Torra per haver-se negat a retirar els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat en període electoral. Montse Manent.
Encara no hi ha data pel judici, però se l'acusa d'un delicte de desobediència. La portaveu del govern, Isabel Celà, ha assegurat que l'executiu estarà pendent del procés judicial.
Hay un presunto acto de desobediencia y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abre actuaciones. Estamos a lo que digan los tribunales.
Junts per Catalunya fa una crida a la unitat independentista 24 hores després del pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
El diputat de Junts per Catalunya, Joan García Cañizares, ha demanat als republicans apartar les discrepàncies, mentre des d'Esquerra el també diputat Dionís Guiteras diu que només es vol justificar l'acord dels convergents amb els socialistes. Són declaracions a la xarxa.
És possible que posar el compte a zero fos una de les solucions que podríem posar damunt la taula en aquest moment. Portem dies que no ens estan dient per què ho fan, ni què vol dir revertir pactes, ni quins pactes s'han de revertir, ni de quina manera s'han de revertir. Tot és fum per intentar tirar endavant i que els altres hagin de justificar una decisió que han pres ells.
L'aturada de les obres del perllongament de la C-32 entre Lloret de Mar i Blanes enfronta els seus respectius alcaldes.
Mentre l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, considera que hauria d'estar en funcionament, ja fa temps el seu homòleg a Blanes, Àngel Canosa, insisteix a continuar fent-hi oposició. Ho han dit a la xarxa.
Ho valorem molt, molt negativament. Creiem que és un projecte absolutament necessari. De fet, som l'única gran destinació turística de sol i platja de tot l'estat espanyol que no tenim un accés directe a la via ràpida. Per tant, és un projecte que hauria d'estar fet i consolidat des de fa molts anys.
No hem de defallir, no tenim resolució de l'expedient i no hi ha una sentència. I el que hem de tenir ben clar és que tot l'esforç que han fet la plataforma Stop C32 està començant a donar fruits, que la ciutadania hem de continuar la mobilització.
La Generalitat invertirà 1,6 milions d'euros en els municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre.
Així ho ha anunciat avui el conseller de Treball, Shakir El Homrani, després de reunir-se amb els alcaldes afectats pel foc. Les ajudes es canalitzaran a través del Servei Català d'Ocupació.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Ja s'han anunciat els primers recursos. S'invertiran 1,6 milions d'euros als 8 municipis afectats per l'incendi en plans d'ocupació i formació. La idea és contractar 100 persones aturades durant un mínim de mig any per recuperar els terrenys i formar un centenar més d'aturats, impulsant certificats de professionalitat i incrementant l'oferta educativa a l'Escola Agrària d'Amposta, l'únic centre que ofereix l'especialitat de gestió forestal i medi natural.
La presència femenina al món de la música encara és minoritària. En canvi, augmenta la de grups catalans en el panorama musical.
Són dades de l'anuari de la música 2019 del grup Enderroc i l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Ho ha explicat a la xarxa el director de l'anuari, Juli Gendrau.
La presència femenina a la indústria musical catalana representa només una tercera part de les directives, de les noies que estudien, de les directives de manejament, de promotors, de sales i discogràfiques. Per tant, vol dir que al voltant d'un 33% és la presència dels dones al sector de la música, una dada que està a minar en termes d'equiparació o de rellevància amb els homes.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà seran jornades que estaran marcades per l'estabilitat meteorològica amb predomini del sol serè o poc ennuvolat pel creixement d'ennuvolades a punts de muntanya a partir de migdia. Malgrat tot, per dissabte no es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda o vespre. En general, la temperatura serà elevada, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on podran superar els llindars de calor amb valors superiors a 37 graus. Però no parlem d'onada de calor, perquè diumenge arribarà una pertorbació que farà baixar la temperatura notablement i, a més, portarà precipitació que podrà afectar a qualsevol punt del territori de cara a la tarda, principalment a punts de muntanya. La precipitació serà en forma de xàfec amb tempesta i podrà anar acompanyada de calamarsa o pedra. A les comarques del Solsonès, Berguedà i Ripollès, la intensitat de precipitació podrà ser localment forta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Oui, celle pour qui je respire.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flórez en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix El somni d'una nit d'estiu, amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com.
A més a mi que és un defecte, jo que m'ha fet sufotre poc.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert un judici oral contra el president Quim Torra per haver-se negat a retirar els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat en període electoral. Se l'acusa de presumpte delicte de desobediència. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Encara no hi ha data per a l'inici del judici en què el president Torra haurà de seure al banc dels acusats. La seva defensa té 10 dies per presentar al·legacions. Dimarts passat, la Fiscalia havia demanat que s'inhabilités el president durant un any i 8 mesos. Torra ja va declarar el 15 de maig davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aquesta causa. Preguntada al respecte, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celà, no s'ha mullat sobre aquesta qüestió.
Hay un presunto acto de desobediencia. Y en consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre actuaciones. Estamos a lo que digan los tribunales.
Paral·lelament, la defensa de Quim Torra té previst presentar una queixa contra la decisió de rebutjar la recusació del jutge instructor del cas. També apel·larà contra una altra decisió, rebutjar transformar la causa en un procediment abreujat.
El govern central nega haver espiat les delegacions catalanes a l'estranger que vol tancar. La portaveu de l'executiu, Isabel Celà, ha reiterat avui les paraules de l'encara ministre Josep Borrell i ha defensat que l'únic que té competències en afers exteriors és el govern espanyol. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, Isabel Celà, ha negat de manera rotunda les acusacions de la Generalitat d'espiar les seves delegacions a Ginebra, Londres i Berlín.
Como no hay ni embajadas catalanas, no hay ningún espionaje, porque lo he visto formulado en ciertos lugares, y he de recordarles que asuntos exteriores es competencia exclusiva del Estado. No ha habido absolutamente nada realizado por el gobierno que sea censurable. Todo lo contrario. El gobierno ha ejercido su competencia, la competencia que le atribuye la Constitución en el artículo 149.
Diversos mitjans han publicat aquesta setmana que el govern central ha aportat documentació al TCJ segons la qual es dedueix que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, controlava què es feien aquestes delegacions catalanes que vol tancar. El president Torra va qualificar-ho de Borrell Gate i va incloure'l al sac de les clavegueres de l'Estat, tot demanant la dimissió o cessament immediat de Borrell.
El jutjat d'instrucció número 7 de Martorell ha arxivat les tres denúncies que quedaven obertes contra els docents de l'IES al Palau de Sant Andreu de la Barca, investigats per presumptament haver menyspreat alumnes, fills de guàrdies civils, després del 1 d'octubre.
Segons ha pogut saber l'ACN, el jutge ha conclòs que no hi ha indicis per mantenir la causa oberta per delictes d'odi i contra la integritat moral. El mateix jutge ja va arxivar mesos enrere cinc altres causes similars i el jutjat d'instrucció número 3 de Martorell va fer el mateix amb una investigació sobre un altre professor.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Un dia després de l'elecció de la socialista Núria Marín com a presidenta de la Diputació, amb el suport de Junts per Catalunya, els postconvergents han fet una crida a Esquerra Republicana perquè s'acabin els retrets entre les dues formacions independentistes. Els juntaires diuen que cal refer la unitat independentista. Els republicans, en canvi, asseguren que hi haurà un abans i un després del pacte a la Diputació de Barcelona al govern de la Generalitat.
Les posicions estan molt distanciades. El diputat de Junts a la Diputació, Joan García Cañizares, ha demanat al republicà apartar les diferències. Des d'Esquerra, el també diputat Dionís Guiteres diu que només es vol justificar l'acord dels convergents amb els socialistes. Ho han dit a la xarxa.
És possible que posar el compte a zero fos una de les solucions que podríem posar damunt la taula en aquest moment.
Portem dies que no ens estan dient per què ho fan, ni què vol dir revertir pactes, ni quins pactes s'han de repartir, ni de quina manera s'han de revertir. Tot és fum per intentar tirar endavant i que els altres hàgim de justificar una decisió que han pres ells.
Per cert, que l'expresident Carles Puigdemont ha trencat avui el seu silenci i ha fet una crida a la unitat de l'independentisme via Twitter.
On sí hi ha hagut acord entre forces independentistes ha estat a la Diputació de Lleida. Des d'avui, el republicà Joan Talarn és el nou president de l'ens supramunicipal. El també alcalde de Bellvís ha estat escollit amb els vots d'Esquerra i Junts per Catalunya. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Amb dues formacions s'han repartit les dues vicepresidències per a cada una d'elles i es repartiran les diferents àrees de govern. Talarn, en el seu discurs de presidència, ha donat valor al territori de Lleida.
La Diputació de Lleida és la institució que, més enllà de la important missió político-administrativa que té encomanada, engloba la totalitat del territori i ha d'ajudar a configurar i a protegir el futur i la seva identitat. I aquesta tasca es fa des de tots els àmbits en els quals la institució té responsabilitat, però en especial en un d'ells, en el suport als municipis.
Esquerra Republicana, entre altres, assumeix l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Patronat de Promoció Econòmica i també gestionarà el Departament de Presidència. D'altra banda, Junts per Catalunya es queda amb el Patronat de Turisme, l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i les àrees de cooperació municipal i comarcal.
I on encara queden serrells per tancar el nou cartipàs municipal és a Badalona. Les negociacions entre PSC, Guanyem, Esquerra, Comuns i Junts per Catalunya s'acceleren per tancar un pacte definitiu que pugui aprovar-se dilluns al ple municipal. L'objectiu de les formacions és buscar un acord que professionalitzi l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti Soler.
A banda d'un nou gerent de l'Ajuntament i de quatre directors d'àmbit, la regidora d'Hisenda, Teresa González, ha anunciat a la tertúlia de Ràdio Ciutat que es treballa en la creació de nous directors de districte. Serien càrrecs tècnics que es triarien per concurs públic.
Encaminar la ciutat, la situació de la ciutat de Badalona, per exemple, com funciona l'Ajuntament de Barcelona, per tal de poder donar-li als districtes doncs, més essència, doncs, una mica més de No fer mini-ajuntaments, però sí de dotar-los de contingut i d'accions i apropar el que és més l'Ajuntament a la ciutadania. No?
Tot plegat s'acabarà discutint en una comissió sobre la modernització de l'Ajuntament, on es podria canviar fins i tot el nombre de districtes. Històricament, l'aprovació del cartipàs va lligada als pactes de govern. En aquest cas, però, tot indica que s'aprovarà l'estructura municipal sense decidir encara si Àlex Pastor governa en solitari o amb algunes de les forces que li van donar suport.
Gràcies, Tuti García, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Mentrestant, a Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau ha demanat per carta al Tribunal Suprem la presència de Quim Forn en el proper ple de l'Ajuntament de Barcelona dimarts vinent.
En una carta adreçada a l'advocat de Forn, Colau recorda que la presència del regidor és imprescindible. L'alcaldessa demana al lletrat Francesc Homs que traslladi la seva petició a les autoritats judicials que consideri oportunes. Colau mostra la seva disposició a fer les gestions convenients i adequades perquè Forn pugui exercir com a regidor. Tot això mentre la Fiscalia s'ha mostrat contrària a permetre l'assistència de Forn a cap ple de l'Ajuntament. El Ministeri Fiscal veu un greu risc de reiteració delictiva i considera que podria alterar la convivència ciutadana.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'aturada de les obres del perllongament de la C-32 entre Lloret de Mar i Blanes enfronta els seus respectius alcaldes. Mentre que el de Lloret reivindica la necessitat de la infraestructura, el de Blanes s'hi oposa frontalment.
Els batlles valoren de manera molt diferent la decisió presa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, considera que hauria d'estar en funcionament ja fa temps.
Ho valorem molt, molt negativament, creiem que és un projecte absolutament necessari. De fet, som l'única gran destinació turística de sol i platja de tot l'estat espanyol que no tenim un accés directe a la via ràpida. Per tant, és un projecte que hauria d'estar fet i consolidat des de fa molts anys.
En canvi, el seu homòleg, blanenc, Àngel Canosa, insisteix a continuar fent-hi oposició.
No hem de defallir, no tenim resolució de l'expedient, no hi ha una sentència, i el que hem de tenir ben clar és que tot l'esforç que han fet la plataforma Stop C32 està començant a donar fruits, que la ciutadania hem de continuar la mobilització.
Mentrestant, les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols han demanat que s'executi el perllongament.
El tarragonès haurà d'esperar la formació del nou govern a Madrid perquè es desencalli el projecte de rotonda d'accés a l'AP7 a Torredembarra. Així ho ha comunicat avui el subdelegat del govern en una reunió amb els alcaldes de la zona. Sobre la taula hi ha dues opcions, recuperar la rotonda o mantenir la darrera remodelació, això sí, senyalitzant-la degudament. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
De moment, les opcions passen per Madrid i és que la subdelegació necessita que es formi el govern per tractar el problema degudament. Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra, ha valorat positivament la reforma que hi ha en l'actualitat.
Sobre la sinistralitat diuen que la nova situació
no genera més sinistralitat mortal que la que hi havia amb la situació anterior i abans que els camions passessin cap dintre, però que d'accidents lleugers, de lleus, d'accidents lleus, n'hi ha més en aquest punt.
Les opcions que es contemplen són el retorn de la rotonda o deixar-ho amb els canvis actuals. Totes opcions miren al futur pensant-hi en l'ampliació de l'A7 entre Altafulla i la Pobla de Montornès i en la caducitat de les concessions actuals en les autopistes. El subdelegat del govern, Joan Sabater, ha afirmat que una altra opció és evitar que els camions facin el desviament i retornin a l'AP7. Una altra de les dades que ha remarcat Sabater ha estat la baixada de la sinistralitat amb la reforma de la infraestructura.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona torna a ser la carrera amb la nota de tall més alta. Avui s'han conegut les notes que requereixen les carreres i centres i per aquesta cal, com a mínim, un 13,418, una dècima més que l'any passat. Val a dir que gairebé 7 de cada 10 estudiants podrà estudiar la carrera que volien al centre que havien triat en primera opció. Gemma Genó, bona tarda.
Bona tarda. El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenes, ha destacat la rigorositat i l'estabilitat al llarg dels anys del procés equitatiu d'accés a la universitat. Com deies, el doble grau de Física i Matemàtiques de la UAB continua liderant el rànquing de les carreres amb les notes de tall més altes. La segueix també la mateixa carrera, però aquest cop a la UB, amb un 13,340 sobre 14 i totes dues amb només 20 places. El tercer lloc l'ocupa Filosofia, Política i Economia a la UPF. Matemàtiques a la UPC és el quart i la cinquena carrera amb la nota de tall més alta és Enginyeria Física també a la UPC. Medicina a la UB del Clínic és la carrera més demandada pel curs 2019-2020 i la nota de tall, un 12,74, correspon a la setena posició de les més altes. Pel curs vinent, 47.559 estudiants s'han preinscrit en universitats públiques catalanes, 603 més que l'any passat, dels quals el 88,40% hi han aconseguit plaça.
Unes 200 persones s'han beneficiat del programa de detecció precoç de la psicosi engegat des de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, ara fa 10 anys. L'objectiu d'aquest programa és, d'una banda, tractar i estalviar patiment a les persones afectades i, de l'altra, fer front a l'estigma de la salut mental. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La psicosi és un trastorn mental greu que es caracteritza per l'alteració de la percepció de la realitat. Les persones que experimenten un episodi psicòtic poden patir uns primers símptomes, com són les alteracions sensoperceptives del pensament, de l'estat d'ànim i de la conducta. La seva prevalença és de l'1% de la població, amb una distribució similar entre homes i dones. L'aparició de la malaltia sol ser al final de l'adolescència, principi de l'edat adulta. El programa s'estructura en dos tipus d'actuacions: les intervencions, que poden ser psiquiàtriques o psicoterapèutiques, i la rehabilitació, com de monitorització de fàrmacs o en el seguiment en el consum de substàncies.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Generalitat invertirà 1,6 milions d'euros en els municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Així ho ha anunciat avui el conseller de Treball, Shakir El Homrani, després de reunir-se amb els alcaldes afectats pel foc. Les ajudes es canalitzaran a través del Servei Català d'Ocupació. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. En paral·lel a la concreció d'un pla de xoc que implica diferents administracions, ha anunciat els primers recursos. S'invertiran 1,6 milions d'euros als 8 municipis afectats per l'incendi en plans d'ocupació i formació. La idea és contractar 100 persones aturades durant un mínim de mig any per recuperar els terrenys i formar un centenar més d'aturats, impulsant certificats de professionalitat i incrementant l'oferta educativa a l'Escola Agrària d'Amposta, l'únic centre que ofereix l'especialitat de gestió forestal i medi natural. Shakir El Homrani, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.
Hem volgut situar elements concrets que puguin ajudar als municipis afectats i a les persones i als veïns i veïnes d'aquests municipis. Pensem que és una bona línia de col·laboració i que pot ser una manera d'alinear altres esforços d'altres departaments entorn de la recuperació de la zona afectada per l'incendi.
El Homrani s'ha reunit amb els alcaldes dels 8 municipis afectats en una visita a Flix i Móra d'Ebre.
La UGT exigeix que tots els treballadors de la fruita cobrin el mateix sou. L'objectiu del sindicat és igualar salaris a les diferents cambres de fruita, al marge de si els treballadors són fixes o eventuals. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La UGT demana aquest requisit independentment de si els treballadors són fixes o eventuals i recorda que tenen dret a un salari mínim de 7,08 euros per hora treballada. El sindicat ha explicat que aquesta problemàtica arriba arran de l'aprovació del nou salari mínim interprofessional i que els convenis han d'adequar les seves taules a aquesta quantitat, tant si són treballadors indefinits, eventuals o de temporada. I afegeix que considera que fer diferència de tracte salarial entre els treballadors suposaria una discriminació.
En cultura, la presència femenina al món de la música encara és minoritària. Així es conclou de l'anuari de la música 2019, que avui han presentat a Barcelona el grup Enderroc i l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Com a dada positiva, l'anuari ha detectat un augment de la presència de grups catalans en el panorama musical i el català com a llengua de preferència d'escolta de música i als concerts. Irene Segalés, bona tarda.
Bona tarda. El paper de les dones és minoritari en tots els àmbits del sector musical català, representant només una tercera part. Així ho ha explicat aquest migdia el director editorial de l'Anuari de la Música 2019, Juli Gendrau.
La presència femenina a la indústria musical catalana representa només una tercera part de les directives, de les noies que estudien, de les directives de manejament, de promotors, de sales i discogràfiques. Per tant, vol dir que al voltant d'un 33%, que és la presència de les dones al sector de la música, una dada que està lluny de caminar en termes d'equiparació o de rellevància amb els homes.
Mentre que les escoles de formació elemental i de grau mig, més de la meitat són dones, aquesta xifra torna a disminuir quan s'analitza en els estudis superiors i en tots els àmbits professionals musicals, on només el 33% són dones. D'altra banda, l'anuari de la música també ha posat de relleu que els concerts en català han tingut un màxim d'assistència en els darrers anys, arribant al 43%, i que un 42% dels enquestats escolta música en català en l'àmbit domèstic.
La pionera del dibuix animat, Pepita Pardell, ha mort aquest dijous als 91 anys. Pepita va participar l'any 1945 en el primer llargmetratge animat a Espanya i en color d'Europa, Garbancito de la Mancha.
Amb només 16 anys, Pepita va formar part de l'equip de Garbancito a la productora Ballet i Blai, on va participar en dos llargmetratges més. Posteriorment es va dedicar durant uns anys al còmic per després treballar en l'animació per a publicitat en estudis com Buc San Juan. Com a autora, destaca el disseny i l'animació del curtmetratge La doncella guerrera l'any 1975. En els darrers temps ha rebut reconeixements com el Premi Trajectòria del Festival Animac, la Creu de Sant Jordi i el Premi Vila de Gràcia. També va ser nomenada membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games, l'espectacle de l'artístic, ocupa el Palau Sant Jordi.
La pista gran de la instal·lació barcelonina s'ha adaptat per poder oferir un dels esdeveniments dels jocs que més públic atrau. Es preveu que durant el cap de setmana les grades del Palau s'omplin de gent per seguir les evolucions, especialment en grups de show amb potències catalanes, com el Girona, l'Olot, el Reus Deportiu, el Massanet o l'Aldea, entre d'altres.
El windsurfista de Manlleu, Marc Paré, inicia avui el Mundial.
L'osonenc es troba a Gran Canària per començar el Campionat del Món que es farà a les Illes des d'avui i fins al dia 21 de juliol. Hi participen 128 riders de 22 països. Paré, de 20 anys, ha guanyat 5 vegades el Mundial en categories de formació i ara busca el títol. Des de Ràdio Manlleu ens n'informa Raimon Roma.
Després d'uns mesos de descans i preparació, el windsurfista manlleuenc Marc Paré torna, a partir d'avui mateix, a competir oficialment. Ho farà la primera prova del circuit professional d'onades a Gran Canària. Paré serà un dels 128 participants procedents de 22 països diferents que formaran part del Gran Canària Wind and Waves Festival, que s'allargarà del 12 al 21 de juliol a la platja de Pozo Izquierdo, a Santa Lucía de Tirajana. A la prova hi participaran riders de renom de panorama mundial, com Philip Koster, que compta amb diversos títols mundials i va ser el guanyador de la prova l'any passat. Serà la primera prova de la temporada per un Marc Paré que segueix fent passos endavant en el món del windsurf. El de Manlleu ja fa unes setmanes que es troba a les Canàries preparant aquest esdeveniment. A més, endavant, el mes d'agost ha confirmat la seva assistència a la segona prova del Campionat del Món a Tenerife i també ho farà a la tercera a Sylt, a Alemanya, a finals de setembre.
El campionat de Catalunya sènior femení de futbol platja a Torredembarra.
La platja de la Paella serà l'escenari dels campionats de Catalunya de futbol platja sènior femení i juvenil masculí, a més de la categoria de promoció infantil aquest cap de setmana. Tan sols uns dies després d'acollir les categories sènior masculí, cadet masculí i promoció a la Vi, la localitat torrenca viurà la segona part de la competició centrant totes les mirades del públic i dels aficionats del futbol platja català en els dos camps habilitats per l'ocasió. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Torredembarra, Raül García, en parla.
Torredembarra com la capital del futbol platja i més aquest any, sobretot perquè ha volgut coincidir tots els campionats de Catalunya, totes les categories, a la nostra platja. Per tant, molt agraït a la federació per tornar a treballar conjuntament amb ells.
En l'absolut femení participaran el Marina Cambrils, alcaldes, el Fundació Terrassa 1906, les locals del Platja Torredembarra, el Can Tries i el Roses Platja.
També Blanes viurà el proper cap de setmana un torneig de futbol platja.
Amb 350 participants, és un dels tornejos consolidats al litoral català. La competició començarà dissabte al matí, continuarà al llarg de tot el cap de setmana i culminarà amb les grans finals que tindran lloc diumenge a la tarda a les categories sènior, tant masculines com femenines.
En ciclisme, la Vall d'Avui acull diumenge la penúltima cita de l'Escot Marathon Cup.
La quarta i penúltima cita del calendari de l'Escot Marathon Cup 2019, que també forma part de la Copa Catalana de Mataró, es disputarà aquest cap de setmana a la Vall d'Avui. Amb sortida i arribada des de Barruera, el recorregut està marcat pel propi caràcter dels Pirineus. Francesc Guerra és el gran favorit, arriba com a defensor del títol.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'estiu tot a cuca viu. També és veritat que la dita té un origen molt anterior al canvi climàtic, però vaja, mai a cap època ha sigut tot de color de rosa. Ara mateix, per exemple, els amants de la música tenen en l'estiu una varietat enorme de possibilitats de veure els seus grups preferits en directe. Entre festivals i festes majors és difícil que no toquin a prop. Però aquest avantatge estiuenc té la contrapartida que amb tants concerts la butxaca se'n ressenteix. Per això mateix, avui us porto una proposta ideal. Un festival de qualitat que és de franc. Marxem cap a Igualada perquè el juliol arriba a Nòlia. L'edició número 31 d'aquest festival arrenca dissabte 13 de juliol coincidint amb el European Balloon Festival. Els igualadins Joc AB encetaran la Nòlia seguits per un dels grups a qui se'ls hagi dat més feina aquest estiu, els Oques Grasses. El dimarts 16 de juliol és el torn de Cesc Freixes i l'endemà dia 17 actuen els valencians El Diluvi. Dijous 18 és el dia del rap, amb l'empordanesa Joina i el terrassenc Lil Dami, mentre que el divendres 19 torna a tocar amb el factor que en va a favor un altre grup d'Igualada, Contracorrent. El mateix dia també actuen els tarragonins Porto Velo, que són els que escoltem de fons, i el darrer dia de festival, dissabte 20, podrem veure i sentir Roger Argemí i l'eurovisiu Alfred García. 31a edició del festival Anòlia, del 13 al 20 de juliol a Igualada. Podeu consultar-ne les localitzacions i els horaris al web municipal igualada.cat.
la xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.